Bon dia, és la una del migdia. Catalunya Ràdio i Catalunya Informació continuem amb la programació especial per aquests estralls que ha provocat la Dana al País Valencià. Fins ara teníem un balanç provisional de 62 morts al País Valencià, però ara mateix compareix el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El sentim en directe.
62 provisionales y que suman 11 más a las que esta mañana, que eran 51, pues nos han podido trasladar. Esta comunicación ya se ha hecho mientras estábamos en el CECOPI. Y con la coordinación sigue al máximo nivel, por tanto le paso la palabra a la delegada del gobierno. Y a continuación el resumen operativo lo hará el jefe del operativo, el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, el señor Basset.
Doncs és Carlos Mazón, que confirma aquesta xifra de 62 morts, balanç provisional, diu 11 més dels que s'havien donat aquest matí, que es parlava de 51, i ara dona la paraula a la delegada del govern espanyol a València.
A esa cifra terrible y a esa cifra que nos desgarra a todos los valencianos y las valencianas, y sé que también a toda España, y así nos lo están transmitiendo desde todas las partes de España y prácticamente del mundo. Quiero decir también que en este sentido y una vez puesta en marcha todo el procedimiento para situaciones con un gran número de víctimas, también en coordinación con la Generalitat, el Gobierno de España se ha puesto a disposición de la Generalitat para reforzar a partir de mañana con personal con especialistas forenses para ayudar en todas las labores de identificación. También hemos puesto a disposición a la policía científica y a expertos científicos de los cuerpos de seguridad del Estado para que puedan trabajar de forma coordinada con los responsables del Instituto de Medicina Legal de la Generalitat Valenciana. En esa voluntad de coordinación permanente en la que vamos a seguir trabajando desde todos los ámbitos. Como bien les he dicho, el refuerzo que vamos a seguir manteniendo desde la Unidad Militar de Emergencias, pero también desde las Fuerzas Armadas, con la disposición de medios. En este momento ya tenemos movilizados y en marcha, trabajando algunos de ellos ya y otros a punto de ponerse a trabajar en los puntos que nos marca la dirección de la emergencia, alrededor de 1.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Repito, 1.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, más de 200 medios materiales para poder reforzar esas labores, tanto una cuestión fundamental de rescate, pero también para ayudar a abrir espacios de caminos y de carreteras para poder acceder a los municipios donde no hay accesibilidad. Quiero agradecer sinceramente el trabajo que vienen haciendo todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de las policías locales en los municipios más pequeños, a la Guardia Civil, que están en este momento 750 efectivos de Guardia Civil trabajando en la provincia de Valencia y 1.700 efectivos de Policía Nacional trabajando también en la provincia de Valencia, que han venido de otras provincias para colaborar en todas las labores de atención y de ayuda a rescate, y por supuesto también en el acompañamiento a las autoridades judiciales en el levantamiento de cadáveres. Vamos a seguir trabajando y poniendo a disposición, vamos a aumentar también los medios aéreos de las Fuerzas Armadas para poder reforzar la necesidad de medios aéreos que puedan tener, puesto que el acceso a algunas localidades están siendo complejos, y vuelvo a insistir en este sentido en la necesidad de dejar que se pueda trabajar en las carreteras para poder despejarlas y para poder generar vías de salida para los vehículos de emergencia que tienen que ir a trabajar en la...
Doncs és Pilar Bernabé, és la delegada del govern espanyol al País Valencià. Està actualitzant les dades i està donant els consells de mobilitat que s'han de fer en aquella zona, la zona que envolta la ciutat de València, després dels efectes d'aquestes pluges torrencials, d'aquesta dana que des d'ahir a la tarda ha afectat el País Valencià. 62 morts és el balanç provisional, però la por i gairebé la certesa que aquesta xifra pujarà encara més a les pròximes hores. Aquesta és la cara més dramàtica d'una gota freda brutal, d'una tempesta perfecta, literalment, que ha arrasat les comarques centrals del País Valencià amb afectacions molt importants a tot l'entorn, especialment de la ciutat de València. Durant la nit, els serveis d'emergència han rescatat centenars de persones atrapades per l'aigua. Aquest matí es patia per l'estabilitat de les preses dels embassaments de Forata i de Cirat Vallat. La quantitat d'aigua caiguda, en alguns punts se superen els 400 litres per metre quadrat, és senzillament inimaginable, perquè és com si hagués caigut en poques hores la pluja que acostuma a fer-ho en tot un any. Ho avisava ahir en Francesc Mauri, quan deia a les dues, quan connectàvem amb ell al Catalunya Migdia, que cauria el cel a València. I efectivament ha caigut. I molta atenció a aquesta hora també a Catalunya. El Baix Llobregat està en la mateixa situació d'alerta extrema per temps violent. Hi ha una alerta de nivell 6 sobre 6 pels pròxims minuts i s'avisa de la possibilitat de pedra superior als 2 centímetres de diàmetre, possibles esclafits, tornados o mànegues. Per tant, màxima precaució, no només al Baix Llobregat, sinó també hi ha un nivell molt elevat d'alerta per temps violent al Barcelonès, al Vallès Oriental, al Garraf o a l'Alt Penedès. De tot plegat, estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació en aquesta programació especial que des de primera hora del matí estem fent amb el matí de Catalunya Ràdio, ara amb el Catalunya Migdia, edició especial des de la una. El búnquer, per cert, el podeu seguir a través del canal ocasional de Catalunya Ràdio, el digital, per tant, a través de les vostres aplicacions, si voleu, el búnquer el teniu disponible. I ara, en els pròxims minuts, en les pròximes hores, igual que durant la tarda i aquesta nit, seguirem la situació generada al País Valencià i la que es pugui generar, esperem que no, a Catalunya. Tot plegat aquí, quan ara mateix passen gairebé 7 minuts de la una.
Especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.
Acabem de sentir en directe l'últim balanç provisional del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana. El seu president, Carlos Mazón, confirmava aquests 62 morts. A més, les pluges torrencials també han deixat una víctima mortal i 7 desapareguts a Castella-La Manxa. L'Horta de València ha quedat completament arrasada per la força de l'aigua. Els rius Xúquer i Túria s'han desbordat i es demana molta prudència i evitar agafar el cotxe. Hi ha una 60ena de carreteres afectades, s'ha suspès el trànsit ferroviari i aeri, tota l'activitat escolar a València i els serveis sanitaris de moltes poblacions perquè s'han quedat sense llum i sense telèfon. Iberdrola ha informat que encara hi ha més de 155.000 clients sense subministrament. Tot el matí de matinada els bombers han treballat per rescatar persones atrapades a casa seva o als seus cotxes. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el cap de bombers de València, José Miguel Basset.
Hemos rescatado durante esta noche con unidades terrestres a casi 2 centenares de personas. Tenemos en los parques de bomberos acogidas a estas personas, facilitándoles albergue, facilitándoles suministros, avituallamiento, pero tenemos una situación muy complicada tanto a nivel de la A3 como de la A5 y con varios centenares de personas también atrapadas allí, mujeres, niños, personas adultas.
Tenim una unitat mòbil de Catalunya Ràdio que està recorrent les zones més afectades pels aiguats al voltant de València. La Maria Costa i el José Antonio Muñoz ara són a Torrent. És una de les poblacions més afectades. Allà hi han mort 5 persones. Connectem amb la unitat mòbil. Maria, quina situació hi ha ara mateix aquí a Torrent?
Doncs a les 6 del matí al DAIA, a uns 30 minuts de València capital, ja hi havia desenes de persones que no havien aclocat un ull en tota la nit. La situació al DAIA continua sent dantesca. Centenars de cotxes, uns sobre dels altres, altres tan rebregats sota terrasses de barca amb prou feines es poden reconèixer. Vies del tren tallades, perquè també hi ha vehicles que hi han quedat encastats, i barrancs que fins fa unes hores baixaven totalment secs, que a hores d'ara són literalment rius a banda i banda. Aquest ha estat l'enemic de molts pobles que ahir, de fet, hi va ploure poc, però els va venir el cabal acumulat de tots els barrancs. Una veïna del DAIA explica que va aparcar el cotxe a un carrer i que l'ha perdut de vista. L'altra, a les 8 del matí, quan la Clara ja deixava veure la magnitud de la tragèdia, reconeixia que això no ho havia vist mai.
I de repente va començar la gent intentant llevar els cotxes, traure els cotxes del garatge, però vamos, nosaltres el teníem així enfront i estarà en Xirbella o en Pinedo, el nostre cotxe.
No sabeu on...
No sabem on està, perquè estava així. Bueno, estava en lloc aparcat bé, dir que no estava en mal lloc aparcat.
Això no havia passat mai, mai. Jo tinc 71 anys i això no havia passat mai. Ja dic, jo vaig passar la Riua de València, que era el 1956, crec que, si no recordo mal, però no tenia res a veure en això.
A Torrent, Òscar, on ara mateix som, l'aigua es va acarnissar a la zona tocada al barranc de l'Horta. Un barranc també sec, però que es va engreixar de cop amb el barranc del Pollo, que ve de Xiva, on ahir, recordem, s'hi van registrar quantitats estratosfèriques, més de 400 litres per metre quadrat. Per tant, tot plegat ha estat un efecte dòmino. L'aigua ha fet malbé la carretera sobre el pont que connecta les poblacions de l'Aquàs i Torrent, i per tant, a hores d'ara, no s'hi pot creuar tampoc les autovies que ressegueixen els dos municipis. Uns joves de Torrent han pogut tornar a casa després de més de 24 hores. Van anar ahir a la feina, a les 8 del matí, a Ribarroja del Túria, i els va enganxar la Rierada quan en sortien.
A les 6 terminamos de trabajar y cuando salimos del trabajo pues ya nos sorprendió la riada y nos tuvimos que quedar toda la noche en el coche. Y cuando ha empezado a mejorar por la mañana, hemos ido a la empresa a coger algo de agua y algo de comida y hemos hecho el camino andando hasta Torrente.
Avui han caminat, de fet, 17 quilòmetres fins que els seus familiars els han pogut recollir sans i estalvis.
Són alguns dels testimonis recollits per la Maria Costa. Tenim un telèfon al 93-201-7474. 93-201-7474. Si ens esteu sentint des d'alguna de les comarques afectades, doncs es podeu fer arribar el vostre testimoni i els anirem sentint. I parlant amb vosaltres, la ràdio sempre reconforta en aquestes situacions tan peculiars i tan complicades. 93-201-7474. Estem molt pendents de València, però a Castella-La Manxa es confirma la segona persona morta pel temporal. Es tracta d'una dona i la víctima s'ha localitzat a Letur, a la província d'Albacete, on des d'ahir ja hi havia com a mínim 6 persones desaparegudes. Aquesta segona defunció se suma a la d'una dona de Mira, a la província de Conca. L'han localitzat morta aquest matí. Mira i Letur són, de fet, els dos municipis on el temporal ha fet més mal en aquesta comunitat, la de Castella-La Manxa. El govern de la comunitat ja ha avançat que demanarà la declaració de zona catastròfica al govern espanyol. Aquesta matinada també ha hagut de demanar ajuda a la unitat militar d'emergències, que continua treballant sobre el terreny. Ara el dubte és saber què passarà en les pròximes hores. Ahir, especialment, va ser molt delicada la situació al voltant de València i en aquesta comarca de l'Horta Sud, al sud de la ciutat de València. Però a la tarda es preveu que aquesta situació pugui anar cap al nord i afectar les comarques de Castelló, que continuen amb les alertes activades. Aquest matí, de fet, hi ha hagut un ensurt important a Vila-real. La presa de Cirat Vallat no podia obrir les comportes i hi havia perill de trencament. Anem a Vila-real. Allà hi tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ara estem a la plaça Major de Vila-real. Tothom està tranquil i l'activitat avui és dia de mercat, és de normalitat absoluta. De fet, el cel només està una mica tapat i l'alerta ha passat de taronja a groga, però a les 11 del matí, com deies, han tingut un bon ensurt. La subdelegació del govern ha enviat un fax a l'Ajuntament advertint que no es podrien obrir les portes de l'embassament de Cirat Vallat i que hi havia perill de trencament. Han avisat Vila-real, però també altres pobles com Espadilla, Cirat, Fanzara o Ribesalbes, on els ajuntaments han activat les alertes a la població. Tenim amb nosaltres en José Belloc, que és l'alcalde de Vila-real. Bon dia.
Molt bon dia, per dir algo.
Què ha passat?
Bueno, ha passat que hem rebut un comunicat del Centre de Coordinació d'Emergències de la Diputació de Castelló, que havien tingut una informació també que els havia donat la subdelegació del govern respecte a un dels embalses que tenim ací en la província, Vallà Cirat, que la comporta no obria i que, per tant, podia col·lapsar. Tinc que aclarir i tinc que dir que continua esta porta sense obrir-se, el que passa que han trobat solucions tècniques per a poder evacuar algo d'àuia un poc més avall en la de Vallat, pareix ser el que mos conten, val? I per tant això ha fet que mos emitiren un altre comunicat un poc més tard en el que mos digueren que la situació està controlada, ho diuen així a declaret, no? Nosaltres hem segut, com jo duc 13 anys així en l'alcaldia de Vila-real, i l'equip de govern ho hem parlat l'equip d'emergències que tenim, està la vicealcaldessa Maria Fajardo, està Toni Marín, el regidor de policia, ens hem reunit i hem decidit comunicar-ho de manera immediata des de que ho teníem. No ho hem comunicat quan ho hem rebut, però hem fet les averiguacions necessàries i hem estat valorant què teníem que fer. Sabíem que anàvem a generar una certa alarma o alerta. Vostè mateixa, que estava esperant a l'entrevista, ha vist una dona que m'ha dit: va salir-se el barranco o no va salir-se el barranco, no? Uh-huh. I que això en l'àmbit local és molt estressant perquè pues, els telèfonos es té tot el món, tenim un contacte permanent amb la ciutadania, el WhatsApp, el telèfon, però hem entès que teníem l'obligació de dir-li a la ciutadania.
Heu emès un avís que ha arribat a tota la població?
Hem emès un avís des de l'Ajuntament de Vila-real en el que hem dit és que se mos havia comunicat això per les les autoritats pertinents, que nosaltres penjàvem també aquesta comunicació en transparència absoluta que havíem rebut, que no mos alarmarem excessivament, però que prenguerem precaucions, no? Val la pena previndre abans que curar. Aleshores, el que hem explicat específicament és que el que podíem tindre alguna dificultat és la conca del Millars, o el riu, o els barrancs, etcètera, etcètera, i que, bueno, que estaríem, sobretot, ho hem emès perquè la gent estiguera al loro i pendent dels mitjans de comunicació i de les xarxes de comunicació de l'Ajuntament per si me tocava prendre algun tipus de mesura més extraordinària, i hem activat, evidentment, tots els protocols en operatius de policia, protecció civil... Bueno, és que ho tenim protocolitzat, aleshores, quan toca, toca.
Ara aquesta alerta ja està desactivada, quines precaucions ha de continuar prenent, si és que n'ha de continuar prenent, la població de Vila-real?
Bueno, nosaltres, com evidentment hem estat valorant, o inclús hem estat parlant amb meteoròlegs i una empresa que tenim també que mos presta este servici, evidentment mos ha comunicat i mos ha dit que lo d'ahir en Pic Canya, en Ribarrotxa, de 300 litres metro quadrat, no se ho podia imaginar absolutament ningú, és a dir, vivim igual que estem vivint, fruit del canvi climàtic i de moltes situacions que van canviant, no? Situacions d'estes explosives, Vila-real està acostumbrada i esta zona a les danes a que no s'ha ploure en la nostra ciutat i en esta zona, però estan parlant de que és la pitjor dana que ha patit el País Valencià en l'últim segle, no? Pitjor que la de l'any 96, en 62 morts ja confirmats, i en una situació, evidentment, dantesca, de destrosses, de valor multimilionari i vides humanes, com estem dient. Aleshores, nosaltres, evidentment, el que hem activat és els protocols i no hem deixat d'activar-los. Nosaltres estem en aquests moments en alerta groga, sabem que en el nord de la província s'ha activat la taronja i la roja en algun moment determinat, s'esperen 150 litres o 200 en la zona dels ports, i per tant, evidentment, anem a continuar tenint aquesta precaució perquè canvien les coses molt ràpides. I a mi me remitixen, fijes vostè, que en les últimes 5 hores he tingut 3 comunicats sobre el tema de la presa, 3. És a dir, tot això, i per tant, en aquest sentit és en el que hem fet este matí el que hem fet. És a dir, de ficar en alerta al personal i de que sàpiga que té que estar informat. I ja, de passo, dir-li que s'informen a través dels canals oficials, dels professionals com vostès, com els mitjans de comunicació, que poden, evidentment, pues, transmitir en professionalitat la informació i no se creguen qualsevol cosa que va rodant. Però era una crida d'atenció.
Perfecte, José Benlloc, alcalde de Vila-real, gràcies per atendre'ns. Esperem que el cel continuï igual de tranquil que està ara.
Molt bé, gràcies a vostès.
Bon dia.
Montse, la sensació, sentint l'alcalde, i el que ens explicaves tu, és que la voluntat és que hi hagi màxima transparència perquè no passi el que ahir alguns oients sentíem aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, que es queixaven de falta d'informació, i és la voluntat que qualsevol informació que els hi arribi des de Protecció Civil, des de la Generalitat, des del govern espanyol, traslladar-lo a la ciutadania, encara que això impliqui haver de fer 3 comunicats gairebé contradictoris entre
Exacte.
Si, separats per estona, però volen que qualsevol informació que els hi arribi també als ciutadans perquè tothom sigui conscient de la situació.
Sí, s'estan curant en salut. L'alcalde ja ha marxat perquè l'estaven esperant altres mitjans. Però sí, la impressió és aquesta, no? A la que tenen una informació la transmetran a la població perquè no es torni a repetir el d'ahir. I, de fet, continuen recomanant evitar els desplaçaments per carretera si no són estrictament necessaris, tot i que, com us deia, tota aquesta zona, el nivell d'alerta ha rebaixat, s'ha rebaixat i ha passat a groc. On sí que es manté taronja és a tota la zona nord de la província de Castelló.
Molt bé, doncs estarem pendents i esperem, com deies, que aguanti el cel i que, per tant, aquí no es produeixi ni de bon tros la situació que es va viure ahir a la tarda i vespre i nit a València. Línies obertes amb la Montse Poblet i tornarem en aquest programa especial que arribarà fins a les 4 i després a la tarda a Catalunya Ràdio. Fins ara, Montse.
Fins ara.
Sentíem com al voltant de Vila-real i a la província de Castelló s'estaven prenent mesures de prevenció. També més al nord, també a Tarragona. Més concretament a les Terres de l'Ebre. És una zona que els últims anys ha rebut l'impacte de diversos temporals que s'han emportat tot el que trobaven al davant en zones com Alcanar, el Montsià. Ara tant els municipis interiors com els del litoral estan en alerta, els primers per possibles acumulacions d'aigua i les crescudes que hi pugui haver del riu Ebre i alguns barrancs, i en el cas dels segons per les conseqüències que pugui provocar un hipotètic augment del nivell del mar. Anem a Tortosa, allà hi tenim el Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
Hola, Òscar, molt bon dia.
Quina és la situació aquí? Més aviat de tensa espera, podríem dir?
Sí, aquest seria el resum, perquè de fet aquí, des d'aquesta nit no ha parat de ploure, bàsicament al Parc Natural dels Ports, fa una estona ho hem mirat i la pluja ja superava els 75 litres, juntament amb aquests nivells de pluja i amb la crescuda del nivell de l'Ebre, del qual alerta la Confederació Hidrogràfica, poden fer incrementar sobtadament el nivell dels barrancs per a alguns municipis de l'interior, sobretot a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, amb les conseqüències que això pot provocar. Per tot plegat, ja s'estan fent actuacions preventives. Per exemple, aquí a Tortosa s'ha prohibit l'accés al riu des de primera hora del matí i en tots els casos es demana extremar la precaució. Ara sentim els alcaldes d'Ulldecona, Núria Ventura i Antonio Ollés, que ho és de Santa Bàrbara.
Han fet diferents neteges, tant als equipaments municipals com a la via pública, i evidentment una feina de molta pedagogia, demanant sobretot a la gent que no circulen ni per zones inundables, ni prop de barrancs o rius, ni per camins rurals.
Lo que sí que hem fet és revisar que tots els embornals estiguin nets per a poder absorbir la pluja dels carrers, i també tenim una segona canalització per absorbir possibles avingudes d'aigua que vinguin del barranc del Pelós.
Dos municipis, aquests d'Ulldecona i de Santa Bàrbara, al Montsià, que recordem, també van ser afectats per la dana de fa poc més d'un any, al setembre de l'any passat. Això en el cas dels municipis de l'interior. En els del litoral, preocupa l'augment del nivell del mar que s'ha engolit, per exemple, als accessos a la platja del Trabucador. Joan Roig, ara el sentirem, és l'alcalde d'Alcanar, i Helena Caral és la tinenta d'alcaldia a la Ràpita.
Prohibir l'accés a les zones inundables, d'esta forma pues, evitar que hi haguin pèrdues personals, que això és el més important.
Convidem a la població a no sortir de casa si no és estrictament necessari, evitar la circulació rodada. Actuem a les zones amb més problemàtica del municipi i tenim preparats sacs de contenció que ja han fet servir en altres ocasions.
Un temporal marítim que de moment s'ha traduït en un fort onatge que també s'està notant en zones com ara la platja de l'Arenal, a l'Ampolla, aquí a la comarca del Baix Ebre.
Doncs aquesta és la situació a les Terres de l'Ebre, però com dèiem, més al nord del temporal es comença a notar el litoral, a la Costa Daurada. Onades que s'enduen sorra, que amenacen zones més sensibles, com la zona d'Altafulla, al Tarragonès. A la platja mateix hi tenim el Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, Òscar, bon dia. Sí, som a la platja just davant del mar, veient aquestes onades que estan impactant contra aquí, contra el passeig d'Altafulla. Aquí el temporal fa arribar al mar just arran mateix del passeig. Aquí a les botigues de mar on som, l'Escullera, però, que s'ha posat just davant d'aquest passeig, de moment està salvant de mals majors perquè l'aigua ja està arribant fins aquí. Veiem onades d'entre 1 i 2 metres i ens diuen que poden créixer encara més les pròximes hores. Aquí sembla que ha funcionat força el que s'ha fet els últims mesos, ampliant aquesta escullera, reforçant-la, però també les dunes per renaturalitzar la part que toca més, el parc de Voramar, que és el més sensible, és el primer que s'inunda, que s'endú al mar, i tal com ens explicava ara fa una estona la coalcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades.
Les últimes actuacions que s'hi han fet, sobretot en la zona del Voramar, amb la reconstrucció del cordó dunar, ha fet guanyar l'alçada de la platja i, per tant, l'onatge no hi ha arribat i s'ha quedat doncs, a la part més plana de la platja, més a la zona on trenquen les zones. I, de moment, la platja està responent bé.
Mentrestant, aquí al passeig, molts curiosos fent fotos, fent vídeos de la força del mar, i els propietaris dels bars i restaurants, com el Rubén, posant taules a les terrasses, esperant que no vagi a més el temporal.
Sempre estem a temps de recollir-ho ràpid, però tot i així, tampoc esperem que sigui tan greu com a València, però sí, l'escullera ens protegeix bastant, aquesta escullera que està tocant el passeig, i bueno, sí que serveix, perquè ja que no tenim dics naturals ni espigons, doncs...
A més, d'Altafulla, som la llarga de Tarragona o la de Roda de Barà, també caldrà seguir-les de prop perquè són les que més pateixen en aquestes situacions de llevant. De fet, l'Ajuntament de Tarragona ha activat aquest matí el pla d'actuació municipal per fort onatge i demanar a la gent que no s'acosti al litoral ni tampoc als llocs com, per exemple, a l'Escullera. Aquí ara mateix, Altafulla no plou, fa força vent. Veiem com aquestes onades segueixen impactant en força contra les roques de Tamarit i una petita escullera que hi ha just davant, un petit espigó que hi ha just davant d'aquí la platja d'Altafulla.
Molt bé, doncs aquesta és la situació a la Costa Daurada i en aquesta situació a la platja d'Altafulla amb el Manel Sastre. Fins ara, Manel.
Fins ara.
Falten 6 minuts per arribar a 2:15. Ara, molta gent es pregunta què passarà les pròximes hores. Continuarà plovent al País Valencià? Arribarà aquesta situació a Catalunya? Què és aquesta tempesta que hi ha al voltant de Barcelona i que està generant molts estralls a la circulació? Preguntem-ho qui en sap. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Tinc 20.000 preguntes per fer-te. A veure, la primera, això continuarà les pròximes hores, aquesta situació amb aquestes pluges tan bèsties?
Et refereixes a València?
Primer València i després a Catalunya.
No, València no. A les comarques del nord de Castelló es poden acumular molts litres. De fet, a Morella s'acosten a aquesta hora els 100 litres per metre quadrat. És a dir, aquesta frontera del massís dels ports, entre territori català, aragonès i valencià, podríem dir que és la zona zero, que en les pròximes 12 hores, amb el que hi ha caigut i el que pugui caure, es podria costar els 200 litres, tot i que d'una manera, podríem dir, més pausada. Però, tot i així, alerta. I el litoral i prelitoral de l'Ebre, del Camp de Tarragona i de la conurbació barcelonina, compta perquè, igual que ha passat en les últimes hores, hi pot haver alguns registres importants. De fet, més a l'interior de Morella, més a prop de l'extrem sud del Matarranya, hi ha algun registre proper ara mateix als 150-160 litres per metre quadrat.
Clar, estem tots tan impactats per les imatges que ens arriben des de València.
Mira, perdona, l'actualització és 160 Morella, eh? 160 Morella, sí.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora, sobre la marxa. Deia que estem tan impactats per les imatges que ens arriben des de València que hi ha fa una estona que ha hagut una tempesta molt forta a l'àrea metropolitana de Barcelona, i això ha generat molts problemes de mobilitat, ara els repassarem. La situació ha de continuar les pròximes hores o no? Així, aquesta és una tempesta molt puntual i que no
tindrà
continuïtat.
És una tempesta puntual, poca estona abans, Meteocat ha fet un advertiment vermell, però no perquè ens vingués res semblant a València, és a dir, són coses absolutament diferents, però sí, hi ha hagut una estona que queia literalment al cel, aquí al Baix Llobregat, i el que passa és que són tempestes en aquest cas, que no són orogràfiques, no queden apantallades, com en el cas del País Valencià, en tot aquest relleu interior i proper a tota l'àrea, per entendre'ns, de l'Albufera i comarques pròximes, i en el cas nostre no queda apantallat excepte el massís del Port. La resta són tempestes mòbils, que sí, que tenen ràbia, però és una ràbia efímera.
Per tant, si no teniu molta pressa, esteu amb el cotxe, us enxampa aquesta pluja, potser és una bona opció per al voral i deixar que passi la tempesta, perquè no durarà hores, sinó que durarà minuts. I que,
per tant, això mateix.
Màxima precaució mateix. En la mobilitat. Sí. Doncs aquesta és la situació, i durant la tarda, vespre, nit, a nivell de Catalunya, seguiran les pluges, ni que siguin normals, entre cometes?
Sí, pendents d'aquest litoral i prelitoral, no es pot baixar la guàrdia, insistim, no hi ha res semblant al que ha passat a València, que sobretot, té connotacions urbanístiques, un, i dos, té connotacions també de... Bé, en definitiva, no haver tallat l'activitat unes hores abans a molts indrets, no? En el cas de València, és la cinquena pluja més important dels últims 100 anys. Tenim a dalt de tot, doblant aquesta pluja, l'any 57, tenim la pantanada de Tous, però hi ha una gran diferència. La pantanada de Tous van caure 680 litres a capçalera, i només hi havia una barrera urbanística, l'autopista A7, en aquell moment. Allò va fer de pantar i molta aigua. Ara, què ha passat? Doncs que ara tenim la B-31, ara tenim l'A23, ara tenim l'A7, ara tenim l'AP7, ara tenim l'AVE, ara tenim urbanisme a tot arreu, i molta gent que volta, que es mou, i que l'any 82 estava a casa seva.
No em refereixo als homes del temps, perquè és veritat que aquesta situació, com a mínim de possibilitat de dana, ja fa dies que l'estàveu avisant, però a nivell d'autoritats ha faltat previsió, potser?
Mira, entenc perfectament la pregunta, i vagi pel davant que no hi ha una emergència d'aquesta magnitud ni aquí, ni al Milton dels Estats Units, ni a la Xina tropical. Bueno, Xina tropical, entén-me. És a dir, a cap lloc del món. A partir d'aquí, sí que hi ha recursos, sobretot preventius, que fa anys que s'apliquen a Catalunya, algunes vegades amb crítiques ferotges, quan, per exemple, en determinades nevades antigament, fa 25, 30, 35 anys, no es feia aturada preventiva del trànsit, quan no es demanava que la gent es quedés a casa, etc. Hi havia moltes enganxades de milers de cotxes a les carreteres, a les autopistes, etc, etc. D'això se'n va prendre i ara, quan hi ha segons quina situació, bé, es demana el tall del trànsit, etc. Si després no arriba, les crítiques són ferotges, que per què s'ha fet, que quina tonteria, però si arriba, evidentment, s'han salvat a banda de vides molts d'altres aspectes. En aquest sentit, des de la distància i pel que ens arriba del País Valencià, segurament durant la tarda, s'haurien d'haver pres mesures, sobretot de restringir circulació a molts indrets. Curiosament, avui continuen alguns col·lapses perquè continua la gent amunt i avall.
Sí, un pot avisar, però després la gent ha de fer cas o no dels avisos. Però en tot cas queda clar que es va avisar. No sé si es podien haver pres algunes mesures o no. Segur que els pròxims dies tindrem més conclusions de si des del nivell polític es podia haver fet alguna cosa més o no. Digues, pensem que volies...
No, el recolzament, evidentment, a tots els professionals del País Valencià, que segur que ho estan fent de la manera més i millor, i en tot cas això té una magnitud realment, malgrat ser la cinquena en registre pluviomètric, té una magnitud fora de sèrie.
Francesc Mauri, gràcies. Bon dia.
Adéu-siau.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15, recordem, programació especial, hem començat a la 1, però hem agafat el testimoni dels companys del matí de Catalunya Ràdio, que des de les 6 del matí estan seguint tots els efectes d'aquests aiguats al País Valencià. També hi ha alguns efectes a la ciutat de Barcelona, més aviat pel mal estat de la mar. Per exemple, atenció, usuaris de transport públic. Línia 3 del metro té alguna incidència. Està tancat l'accés de la Rambla, Mercat de la Boqueria, de l'estació de Liceu, per culpa del temporal, i el telefèric de Montjuïc està fora de servei pel temporal, sobretot de vent. On hi ha més afectacions, però, és al País Valencià, òbviament. Encara s'arrossega des d'ahir pels aiguats algunes afectacions. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia.
Sobretot en el transport ferroviari.
Sí, a més d'afectar les vies de comunicació locals, la xarxa de trens de Rodalies de Renfe, els problemes es tenen a les connexions amb altres punts fora del País Valencià, com és el cas de Catalunya. Estan interrompudes les línies ferroviàries d'alta velocitat. Coneixen la capital valenciana, en Barcelona, i altres serveis de tren com els Euromet o l'R16 entre Tortosa i València. El mateix passa amb els AVE a Madrid. Segons Renfe, a més, hi ha alguns convois amb passatgers encara a bord que van haver d'interrompre la marxa ahir i que continuen aturats en diferents punts del País Valencià per motius de seguretat. En el cas d'un tren que estava aturat a Silla, a l'Horta Sud, s'han pogut evacuar els viatgers aquest migdia. L'aeroport de Manises ha reprès l'activitat després de les nombroses cancel·lacions i desviacions de vols d'ahir. El port de València també ha començat a operar avui. Les empreses de subministraments i telecomunicacions també miren de restablir els serveis malmesos. En alguns casos han enviat equips especials per accelerar les feines. Algunes companyies de telefonia diuen que donaran dades il·limitades als seus clients valencians per facilitar les comunicacions dels afectats per aquesta dana.
Són els efectes d'aquesta dana, d'aquestes pluges torrencials, ahir al vespre, nit, matinada al País Valencià, però també explica'm amb el Francesc Mauri que tenim algunes pluges al voltant de la ciutat de Barcelona, que també tenim avisos per mal temps a Catalunya. Per tant, volem saber si ens esteu sentint des del cotxe, quina situació us esteu trobant pel que fa al trànsit. Equip viari, Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs més d'un ens escoltarà des del cotxe aturat, perquè a més aquesta pluja forta, aquests patacs d'aigua que han caigut també per aquesta zona, han fet que hi hagi vessals d'aigua i això afecta amb retencions, per exemple, a la P7 a Cerdanyola, banda i banda. Conseqüència d'aquestes pluges, la Pota Nord, Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, C58 més amunt a Terrassa i a Sant Quirze sentit sud, i les rondes de Barcelona. Especialment important evitar les rondes de Barcelona perquè hi ha molts vessals d'aigua i afecten amb aturades. De Meridiana, la ronda d'Alt fins a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i d'Esplugues a Vall d'Aura, sentit Besòs, i la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i sentit Besòs de Zona Franca fins a Cantunis i de Gran Via a Bon Pastor. Per tant, important, doncs, agafar el vehicle privat.
Hem fet un repàs de la situació, com tenim ara mateix després d'aquestes pluges torrencials al País Valencià i com està afectant, de moment, la prèvia, entre cometes, a Catalunya. Que ni de bon tros esperem que sigui tan virulenta com la que han tingut al País Valencià, però sí que tenim aquestes afectacions. Ara volem saber per què. per què s'ha produït aquesta situació al País Valencià. És veritat que és una zona propensa a episodis de fortes tempestes amb acumulacions importants d'aigua. El motiu és la seva orografia, que facilita que els aiguats es retroalimentin en un lloc concret i que guanyin en intensitat, que és el que va passar ahir. En parlem amb el Joan Carles Membrado Tena. És professor de l'assignatura de Geografia del País Valencià a la Universitat de València. Professor Membrado, bon dia, bona tarda.
Bona tarda.
Com és aquesta orografia especial d'aquesta zona on s'han produït aquests aiguats d'avui i on altres vegades, en altres anys, s'havien produït també aiguats? Com és aquesta orografia?
No és una orografia particularment complexa. La complexitat deriva de la quantitat de precipitació que va caure. Estem parlant de 300 litres, en alguns casos, qui sap si més, perquè se'n va anar a internet la llum i els registradors o els aparells que registren les pluges es van desconnectar, però estem parlant de més de 300 litres en no un dia, en poques hores. L'orografia, pues, per a que us feu una idea, la capçalera del Llobregat que està cap a Berga, sí, i la capçalera del Ter que està cap a Ripoll, per exemple. Pues si cauen 300 litres en qualsevol dels dos capçaleres, imagineu més avall, on viu la població i on el relleu és més pla i l'aigua s'estanca, pues imagineu-vos.
És aquesta situació.
Sí, concretament, els rius que més han patit o que més han causat danys han sigut el riu Magre, el barranc de Torrent i el riu Túria. El riu Magre, ho diu la paraula, magre vol dir que va prim, que no porta aigua, normalment, sempre va estret. En aquest cas ha sigut absolutament catastròfica la riuada, perquè han plogut 300 litres en Requena i Utiel, que són el lloc de capçalera del riu. I tota l'aigua ha anat a la plana, a Alcúdia, a la ribera, i ha causat molta destrossa. El riu, el barranc de Torrent, no és tan llarg, però també en la seva capçalera han caigut 300 litres i ha fet cap a l'Horta Sud, que és com si diguem el Baix Llobregat, per dir-ho així, una comarca superdensa, industrial, i s'ha omplit, hi ha hagut, de fet, la majoria de les víctimes, pel que jo sé, s'han donat en l'Horta Sud, en pobles com Paiporta o Picanya. I després del riu Túria, també ha plogut molt a la capçalera, 200-300 litres. Això és el que passa per València ciutat. Però, com sabeu, el riu Vell està desviat. És a dir, el riu Vell està, ja no és un riu, sinó que es va desviar i es va fer un riu nou més al sud. I el riu nou, que és amplíssim, té un caixer amplíssim, anava ple de gom a gom. El que passa és que no s'ha desbordat, perquè la capacitat que tenia el riu és enorme, però mai havia hagut, des que es va inaugurar en 1973, no mai havia estat tan alt. Si arriba a eixir-se en el riu Túria, la ciutat de València, que no ha patit gaire, haguera patit moltíssim.
Per tant, és evident que, a banda de l'orografia, és un episodi de pluges extraordinari. És a dir, que es podia fer poca cosa perquè la quantitat d'aigua ha estat descomunal.
Es podia haver fet més. I us explico per què. Perquè fins a les 8 de la vesprada, quan ja estaven els fets consumats i la riuada ja havia fet moltíssimes maleses, no va haver una advertència clara, una advertència de no traure els cotxes, no anar per la carretera. Això es va fer a les 8, quan ja estava feta la pitjor part. Si emergències haguera funcionat millor i a les 2 hagueren prohibit, a les 2 de la vesprada, o ja tot el dia, des de les 8 del matí, hagueren prohibit la circulació, és a dir, que s'hagueren aturat les empreses i tot això, les empreses, els centres universitaris, etc. Que, de fet, la Universitat de València sí que ho va aturar. La Universitat Politècnica de València no. Si s'haguera prohibit, s'hagueren evitat moltíssimes, s'hagueren evitat bona part de les víctimes, perquè no pot ser que en aquesta situació de previsió, que els models preveien 300 i 400 litres, que no ens els creiem, però que sí que s'ha produït, pues hauria d'haver hagut una millor coordinació per part de les autoritats per a evitar això, l'eixida que no fora absolutament imprescindible.
De fet, això em lliga amb alguns dels testimonis que sentíem avui al matí de Catalunya Ràdio, que era molta gent que baixava a canviar el cotxe d'allà on el tenia aparcat, quan segurament el que havien d'haver fet és quedar-se a casa, donar per perdut el cotxe, perquè igualment el risc que tenies és que s'endugui el cotxe amb tu a dins.
Si no conec casos, però sí, és possible que gent salvant el cotxe a la millor ha perdut la vida. No conec el cas, però sí que podria passar. Sí, s'han trobat de sobte amb les seues, el seu poble inundat, i han pensat que igual no era tan greu, vaig a salvar el cotxe, vaig a posar-lo en una zona alta i qui sap si hi ha vingut una barrancada i se l'han dut. Això no ho sé.
Té incidència la gestió de boscos, la construcció d'embassaments o la construcció de preses en aquesta situació concreta, o en aquesta zona això era pràcticament irrellevant?
No, en aquesta zona... Sí, en el cas del Túria, com he dit, la construcció del nou llit, del nou caixer, però en aquest cas ha sigut favorable perquè ha desviat les aigües cap al sud, i els altres dos rius que han eixit molt, pues, Barranc de Torrent no té preses, i l'altre té una presa que es diu Forata i que la van haver d'obrir perquè estava, hi havia perill de que rebentara, i la van obrir. I, clar, això pues, va provocar aigües avalls, en el Gemesí, en la Ribera, va provocar una riuada notable.
Per l'explicació que ens has fet del com ha funcionat aquest nou curs del Túria, vol dir que canviar el curs d'un riu no té per què tenir incidència si es fa ben fet i si es fa amb previsió, com sembla que es va fer a València, i que això no ha sigut el problema.
A veure, no ha sigut el problema. En principi ha sigut la solució. I jo que he vist que la ciutat de València, més enllà de que de bon matí no teníem aigua i hem tingut... pues, està tot pues, molt caòtic. Però bueno, la ciutat de València no ha patit gens i en gran mesura ha sigut per el nou riu. Que es va fer en el 73, es va fer en ple franquisme, es va fer d'una manera... que destruïa l'horta, el paisatge tradicional agrícola valencià d'una manera salvatge, el partia en dos, i que feia una autopista de quatre carrils a cada costat del nou riu. Bueno, però sembla que gràcies a aquesta obra pues, tota l'aigua que ha caigut més amunt pues, l'ha canalitzada.
Doncs aquesta...
No, el que volia dir era que potser avui dia s'hagués fet d'una altra manera. Potser s'hagueren fet més preses, s'haguera regulat... Diuen que, bueno, en Vilamarxant, un poble prop de la costa, ja s'hauria d'haver fet una presa de laminació, i amb això hauria sigut prou per a evitar riuades, però la qüestió és que es va fer de l'altra manera i, per en aquesta ocasió, ha funcionat.
És Joan Carles, membre d'Otena, és professor de l'assignatura de Geografia del País Valencià a la Universitat de València, i amb ell hem volgut parlar sobretot de l'orografia i com això ha tingut incidència en aquestes pluges. Professor, gràcies per atendre's en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
Bona tarda, bon dia.
Hem parlat de l'orografia, però també hem començat a parlar de si l'urbanització de la zona doncs té alguna incidència o no. Saludem José Vicente Sánchez, és professor d'Ordenació de Territori i Urbanisme també de la Universitat de València. Professor Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Ara estàvem parlant amb algú que entén d'orografia especialment i deia, no, depèn de com es facin les obres, pot anar bé o fins i tot pot ser contraproduent. En aquesta situació, les construccions de carreteres, de vies del tren, el canvi d'altura, ha tingut incidència en les pluges o no?
Sí, prenent una mica les declaracions del meu company, Joan Carles, sí que és de veres que aquestes infraestructures, les infraestructures normalment són perpendiculars als vis dels rius i és de veres que d'alguna forma fragmentem el territori, és a dir, els instruments, les planificacions, les grans infraestructures acaben fragmentant el territori i acaben atravessant rieres, barrancs, rius, i d'alguna forma pues, sempre és un element a considerar. És cert que els últims anys, des del punt de vista enginyeril, pues, es fan tot tipus de càlculs, períodes de retorn al voltant de la probabilitat de que puguen vindre aquest tipus de pluges, però en la realitat sí que és de veres que a nivell de País Valencià i en les zones més baixes del territori
pues, tenim una fenomenal fragmentació de les grans infraestructures. Algunes d'elles són naturals, per exemple, pues, séquies que venen des de l'època musulmana, i tenim una sèrie de camins i de connexions que d'alguna forma dificulten el pas natural de les aigües. De manera que sí, que efectivament aquestes qüestions pues, influeixen molt, i en els plans i en els instruments d'ordenació territorial, pues, encara que se van adaptant-se al País Valencià, des de l'any 2003 tenim un pla territorial davant dels riscos d'inundació, pues, és de veure que les seues cartografies ens acaben de demostrar que fins i tot, i això que van ser revisades al 2015, pues, no han sigut suficients. Cal fer una nova pensada, caldria fer una nova pensada a tot el que són els instruments de planificació territorial urbana a tots els efectes del canvi climàtic, efectivament.
Sempre que hi ha un episodi com aquest, i estic pensant, a Catalunya vam tenir el fenomen del Glòria ara fa uns anys, i va tornar a posar sobre la taula el debat sobre si s'havia construït allà on s'ha de construir, o si estem ocupant zones que no són construïbles perquè són inundables, i on l'aigua, en el moment en què, clar, que cau una quantitat tan bèstia com aquesta que ha caigut en el País Valencià, es pot endur per davant qualsevol cosa que hi construeixis. El País Valencià ha passat això també? S'ha construït en zones en què no s'hauria d'haver construït?
Sí. El nostre pla territorial identifica vora 278 zones inundables, que això significa que aproximadament quasi el 6% del territori estaria directament en una zona directament inundable, però tindria una afectació també a més d'un milió de persones. Aquestes dades són clares i ens venen a dir que vivim en una societat del risc i que efectivament anem per darrere de la realitat. La realitat mos marca estopuda, com es diu col·loquialment, i efectivament pues, tenim una sèrie d'elements que mos fan pensar i dir que no ens ubiquem normalment en els llocs més idonis a l'hora de fer activitats productives, residencials, o inclús a l'hora de planificar les nostres infraestructures, pues no es fa una lectura geogràfica del territori per a fer una bona adaptació a aquestes qüestions i a aquestes noves realitats que tenim davant.
Clar, això ara té difícil solució, perquè ja està construït, ja hi viu un milió de persones, no és fàcil moure un milió de persones o de construir.
Sí, és molt complicat. Ara tenim que fer tot el que és un sistema de... Clar, ahir n'hi ha dos vies, no? Les mesures d'adaptació al canvi climàtic tenen que continuar millorant, es tenen que revisar els càlculs d'esperides de retorn que mesuren la probabilitat de que aquest tipus d'episodis funcionen, que de fet s'està demostrant que amb el que tenim els últims anys pues, ja no estan funcionant els càlculs predictius, i en aquest sentit pues, tenim tota una línia. Després tindríem la via de la conscienciació, no? És molt important que la societat valenciana, igual que passa en altres territoris del món, no? Com per exemple el Japó, en temes de sismicitat, pues, estigui acostumada i que entenga que viu en una societat del risc, i en aquest sentit és molt important que els plans d'estudis i que els treballs que es fan a les escoles, els nens, pues, tot el món tinga una sàpiga perfectament que viu una societat molt exposada a aquest tipus d'episodis, i que per tant és molt important que la gent, quan tinguem davant o damunt una situació d'aquestes, pues, que sàpiga comportar-se com toca. S'ha vist al País Valencià com tota la gent, en el moment que ha hagut una arribada d'aquestes, pues, ha posat a fer fotografies, instagramers, i s'han posat en zones veritablement perilloses per captar un poc una mica aquest tipus de qüestions. I això pues, ens diu molt poc en relació amb el que és l'educació i el que és la sensibilització de la societat civil també. Disculpa.
Queda clar. José Vicente Sánchez Cabrera, professor d'Ordenació del Territori i d'Urbanisme de la Universitat de València, gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Migdia. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots.
Falten 12 minuts per arribar a les dues. Hem explicat la fotografia del moment. A partir de les dues hi tornarem, a la segona hora del Catalunya Migdia. Hem explicat les raons del per què s'ha produït aquesta situació, però ara volem sentir els afectats, com ho han viscut els veïns. Saludem Paqui Cuenca. Paqui, bona tarda.
Hola, bona. Hola.
Tu ets veïna de Picanya, això és a l'Horta Sud. Sí. Ets propietària d'un restaurant a prop del riu. Com has viscut tota aquesta situació?
Enfront del barranc de Picanya, el barranc de Pollo, que se diu, que nosaltres som prendites de Picanya, el barranc de Xiva, però diuen que és el de Pollo. I allà a les 6 de la vespre, pues, es començava pues, a veure ja coses molt res en el barranc, que pareixia que estava ja més fort de lo normal, i va ser qüestió de 15 minuts que estava de vora a vora, però que pareixia això una pel·lícula de por. És una barbaritat el que ens ha passat així. Les cases del costat estan estàvics, destrossats, el meu restaurant està siniestro total, la planta baixa de ma casa també tingueren que apujar quatre famílies de ma casa que visquen el segon, perquè l'àvia faltava un escaló perquè entraria als primers pisos. Les cases d'enfront, que són més aixina, més baixetes, hi ha tres cases que han caigut, i en Picanya n'hi ha un xic que crec que està desaparegut, també.
Havies viscut mai una cosa semblant? O gent més gran del poble havia viscut alguna cosa semblant? O és la primera vegada en la història que recordo una cosa així?
Jo no. Ma mare, que té 76 anys, crec que quan era xicoteta, als 8 anys, era la riua de Picanya, que sempre s'ha dit, que nosaltres tenim així baix, en la planta baixa, teníem un taulellet que posava fins a arribar a la riua, però va ser un metro, però és que ara ha arribat 3 o 4 metres, en ma casa. 3,20, diu el meu home.
La situació del teu local ara mateix i no pots seguir donant servei als clients.
No, ja, jo crec que la vida ja. Si no és que mos donen ajudes o vosaltres tenim diners per arreglar-lo o el que siga, és impossible. Nosaltres ara que teníem faena per Nadal, per tot i tot, això... impossible. Impossible. Destrossat. És que això no se pot imaginar ningú el que ha passat aquí. Els teixos, les parets arrencades... És que una barbaritat. Neveri. Això no se pot explicar en paraules, el que ha passat aquí.
Vau rebre...
I en Picanya, per això, n'ha de la riua, però que com ara, que no.
Vau rebre algun avís...
Aquí hi ha quatre ponts en Picanya. Sí. Dos passarel·les i dos ponts.
Anava a preguntar-te si vau rebre algun avís de Protecció Civil o algun avís per tal que...
nosaltres ens diuen que no ens queden molt de casa, i seria a la televisió i tal, però que no. Que ens pilla de sorpresa a tots. El vídeo que dice en la televisió de la passarel·la que cau, aquest vídeo el segon meu fill des del terrat, des de la terrassa de ma casa. I jo veient ser uno dels meus fills, perquè, clar, ens esperàvem un poc, pensàvem que no anava a passar res. Però a partir d'ahir ja que ve el fet del món.
Saps si l'assegurança et cobrirà alguna de les despeses que hauràs de tenir ara amb el restaurant o no t'ho has plantejat encara?
Com, perdó?
Si saps si l'assegurança et cobrirà alguna de les despeses.
Jo tinc entès que quan és una catàstrofe d'aquestes naturals que el seguro no cobreix. Jo crec que se fa càrrec el govern, el consorci, o no ho sé.
El consorci d'assegurança, sí.
La gent que n'hi ha... Madre mía, nosaltres quatre cotxes en el garatge que teníem així baix, quatre cotxes que no valen per res, clar.
És la Paqui Cuenca, és veïna de Picanya, a l'Horta Sud, propietària d'un restaurant, i com ens estava explicant, doncs li ha quedat tot absolutament negat i inutilitzable. Paqui, molts ànims, gràcies.
Vale, gràcies.
És una veïna, i anem a un alcalde, Alfons Domínguez, alcalde d'Alzira, a la Ribera Alta. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Quina és la situació que teniu a Alzira?
Bueno, de moment sí que podem dir que és bon dia, no com ahir, perquè de moment el sol està fora i tenim una situació que sembla un poc més estabilitzada. Però bueno, estem a l'espera i no podem llançar les campanes al vol, tenim que estar també en precaució. Ens han dit que pot ser que este cada setmana pugui vindre alguna cosa.
És a dir, que la pitjor part podria haver passat, però encara esteu en la guàrdia alta perquè pugui passar les pròximes hores, els pròxims dies.
Correcte, això s'ha dit, i jo he vist també, i efectivament, així és.
El balanç a Alzira i a la vostra comarca, a la Ribera Alta, quin balanç en feu?
A veure, la Ribera, la veritat és que ha estat molt afectada. Sabeu que així el riu principal és el Xúquer. Afortunadament, el Xúquer no ha baixat ple, en capçalera no va ploure el que ha plogut en els altres, però sí que ha afectat molt dos rius, el Barxeta, que és un riu més xicotet, més interior nostre, i el Magre, sobretot, que venia de plogudes més amunt, que, com sabeu, ha sigut el problema principal, no ha pogut ser retès per l'embassament de Forata i han tingut que donar-li eixida de forma abrupta o brusca. I això és el que finalment ha fet que tot el món es vegi molt afectat. Nosaltres menys estiguem a punt a últimes hores de la nit, que era el que menys esperàvem. Teníem a migdia la sensació de que ja havia passat tot. A migdia començava a caure així i vegèrem que teníem una situació complicada en les nostres pluges de barrancs. Ja havíem ficat nosaltres en marxa infraestructures des de fa diversos anys per a intentar evitar-les. perquè ja sabeu que l'urbanisme és el que és i, i en aquestes zones pues, nosaltres ja teníem clar que si anàvem a Kendier vindre, més en el tema d'emergència climàtica en marxa, però la pitjor sorpresa va ser a les 8 de la vesprada, ja de nit, quan vegérem que tot el que venia del Magre paralitzava les eixides naturals del que plovia ací, que no parava de ploure ací, per tant, tota aquesta aigua se quedava i la retenció del Xúquer pues, feia que jo d'anar aigües avall, cara a la mar, que era lo normal, venia aigües amunt. És a dir, se va començar a tindre un flux contrari. I ahí sí que es va assustar molt, molt. Finalment, a les 4 o 5 del matí, que hem estat tot el matí vigilant tota la zona, pues hem vist que ja s'estabilitzava, ja donava eixida cara al mar altra vegada i ha anat poquet a poquet, igual que va ser a càmera lenta. L'amplida també ha sigut a càmera lenta i és encara, perquè encara està buidant i s'ha buidat.
Ara, alcalde, sentíem parlàvem amb una veïna de Picanya que deia que no li va arribar cap avís oficial de la Generalitat, d'AME, de Protecció Civil, i que simplement tenien les imatges o els avisos des dels mitjans de comunicació. A l'Ajuntament, des de la Generalitat, des d'AME, des del govern espanyol, des d'alguna altra entitat, us va arribar avís que la situació podia ser tan catastròfica?
Pues... Si vols que el digui la veritat, jo també he tirat de menys, no vaig a contestar directament, però jo també he tirat de menys un poc més d'acompanyament de les administracions superiors nostres. Jo no tinc capacitat ni tinc les competències per a poder vigilar els llits i de vigilar la meteorologia que ens ve damunt. Tinc capacitat per gestionar el que nosaltres puguem tindre a nivell intern, no? I a nivell local. Sí que ens hauria fet falta un poc més d'acompanyament, en aquest sentit. També és de veres que jo el que pense que ha ocorrit és que no s'esperaven aquest tipus de pluges puntualment tan intenses en la conca superior. Però una vegada tens aquesta conca superior i aquestes pluges tan intenses, no pots esperar-te altra cosa que el que ha passat. És a dir, perquè tot això va aigües avall i arribarà en una, dos, tres hores a entorpir per baix. Nosaltres sí que vam fer des de l'Ajuntament, des del dia anterior, ja estàvem... Perquè sí que algunes de les prediccions meteorològiques havien vist que donaven pluges... Bueno, la veritat és que s'ha estat advertint. Tota la setmana portaven, si se'n recordeu, portaven en els mitjans de comunicació oficials i públics donant compte que la dana podia ser grossa. Que se donaven xifres de 500 a 1.000 litres. No ha sigut així, però quasi, no? S'ha rosat, aquest tipus de xifres. I nosaltres, des d'aquest moment, vam començar a advertir que, bueno, que això no era cosa de broma i que podia veure's en una situació perillosa en molts casos. I així hem fet, i durant el mateix dia, segons teníem informació, pues, anàvem passant-la a la població perquè se protegira d'alguna forma. Que haurem tingut més acompanyament, molt probablement, haurem anat un poc més tranquils i no en aquest sortit final. Això sí que és cert. Però, bueno, sí que és cert també que es va avisar com una setmana abans que això venia de grossa.
Hem sentit també l'alcalde de Vila-real, a Castelló, que també explica que, tal com li van arribar les informacions, les passa a la població perquè tothom tingui tota la informació i que, encara que siguin contradictòries d'un moment a una hora després, però que tothom tingui la informació perquè tothom sigui conscient de quina és la situació.
Sí. Nosaltres va passar igual. Abans de les 3 de la vesprada, la informació era això ja s'ha acabat, estem més o menys lliurats. I a les 3 de la vesprada, quan vam veure que en 15 minuts omplien, que ahir en 150 litres, pràcticament no arribava ni una hora, i que en els 15 minuts omplien tots els col·lectors nostres, doncs ja la informació va ser una altra. No? I la gent un poc ho veu com a... Efectivament, així és contradictori i no saben el que estan fent. Bueno, o no saben el que estan fent, o no tenien informació que després canvia. Estem en un risc que no hem... Una cosa que... Tenim que quedar clar a la gent i els polítics, que este risc d'emergència climàtica que tenim damunt, ahir ho comentava en Jovi Esteve, que és un meteoròleg que nosaltres tenim contractat precisament ja de fa diversos anys per aquest tipus de qüestions, que ens deia que això no s'assemblava tant a una dana normal com a un monsó tropical, perquè l'aire era calent. Per tant, això a vegades també canvia la perspectiva.
Doncs, efectivament, alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, a la Ribera Alta. Gràcies per atendre'ns, molts ànims en els pròxims dies, perquè ara esperem també que les autoritats us acompanyin més en el dia després, ja que no ho han fet de la manera prou eficient que hauria estat desitjable en la prèvia. Gràcies per atendre'ns i molts ànims.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar la possibilitat d'informar.
Només faltaria. Gràcies, alcalde. Falta una mica més d'un minut per arribar a les dues. En programació especial des de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio, ara al Catalunya Migdia, que ha ampliat el seu horari. Hem començat a la 1 en antena conjunta Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Continuarem fins a les 4. Ara de seguida fem una actualització de com tenim la situació, de què és el que ha passat fins ara i què és el que s'espera les pròximes hores. No només al País Valencià, que és la zona que s'ha vist més afectada per aquestes pluges, sinó també al Principat, a Catalunya. Què ens espera en aquestes pròximes hores i quins són els avisos que ens arriben des de Protecció Civil. Tot plegat en aquesta programació especial de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, que ha començat a les 6 del matí i que seguirà durant tota la tarda, durant tota la nit, amb el Catalunya Nit, des de València en directe amb en Manel Elias, i demà al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Hostil, que també estarà a València per seguir els efectes d'aquests aiguats. 30 segons i seran les dues. De seguida ens actualitzem i ens posem a punt.
Catalunya Ràdio.
Salut.
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 Salut. Salut.
GrupAtlantida.cat. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residències. Atlàntida.
Salut. De la A.
A la Z.
Especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.